Un dilluns més arriben els núvols, la Irene, el Guillem i la Irene disposats a presentar-nos un nou fenomen, en aquest cas avui fenòmens, i també a parlar-nos de les tendències entre el jovent i les propostes que venen en forma d'agenda. Anem a saludar-los molt ràpidament. Irene, Guillem, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què bon
tal?
Dia. Molt bé.
Com va? Final
bé.
De curs ja, no?
Exacte, apretats.
Apretats, amb molta feina, no? M'imagino.
Sí, exacte.
Sí? Però el porteu bé.
Bueno, sí, preparant la selectivitat, jo.
Ja, això és... són paraules majors.
Sí.
Però bé, no, Guillem?
Sí, sí. En la meva línia, sempre.
En la teva línia, molt bé. Qui fa 5 cèntims avui?
Doncs jo mateix. Com tu has dit abans, tenim les tendències i les recomanacions culturals, però abans us hem portat a 3 fenòmens que seran ben musicals. Ara ho veurem.
Molt bé, doncs de seguida els coneixem.
Avui us portem a 3 fenòmens que ens han vingut a explicar la seva participació en el projecte Com sona l'ESO, una iniciativa lligada amb la música que involucra els centres educatius de secundària públics dels Països Catalans. Si no sabeu què és, estigueu atents perquè tot seguit ens explicaran en què consisteix. Donem la benvinguda a la Cristina Puig, professora de música de l'Institut Joaquim Apel·lé Ferreres, i a Maider Ruiz i Isaac Ballester, alumnes del mateix centre d'educació secundària. Benvinguts, nois i noies.
Bon dia.
Hola.
Primer de tot, ens podríeu fer un petit resum o explicar què és exactament Com sona l'ESO?
A veure, Com sona l'ESO és un projecte que està liderat per professors de secundària d'instituts públics, de música, professors de música d'instituts públics de secundària dels països catalans, País Valencià, Catalunya i Illes Balears. Aleshores, és una trobada en la qual es pretén potenciar l'activitat musical amb alumnes de secundària, amb aquesta edat entre els 12 i els 18 anys, aproximadament, i aleshores el focus central és la música. Aleshores és com podríem dir-ne una trobada en la qual l'objectiu final és fer un concert amb tota una sèrie d'alumnes que en aquest cas han sigut 1.500 alumnes que han participat d'arreu dels Països Catalans.
Doncs com valoreu la vostra participació en la darrera edició celebrada del 10 al 13 de maig al TEA, al País Valencià?
Vull dir, molt bé, va ser molt xulo i molt emotiu. I des de la... Vull dir, jo fa 2 anys ja que vaig anar, l'any passat a València i aquest any al TEA, i va ser més diferent, ja que l'obra era diferent, el lloc diferent, no sé, a mi em va agradar molt personalment.
I... Bueno, vols respondre? Que en quin any, més o menys, l'Institut Pla Ferreres va començar a participar-hi?
Mira, enguany ha estat la 18a edició de Com sona l'ESO, la 18a, o sigui, s'ha fet gran, diguem-ne. El que passa que el Pla Ferreres hi estem participant des de l'any 2007. O sigui, nosaltres no hem participat des de l'inici del projecte perquè el desconeixíem. El vam conèixer una mica per casualitat. Va ser una professora que treballava a l'institut, que no era de música, que era de català, que coneixia algú, que coneixia algú, que coneixia algú, que hi participaven. Aleshores, principalment són professors i alumnes del País Valencià, el bloc més important de participants. Catalans són poquets i de les Illes Balears també són poquets. Aleshores, l'any 2007 es va celebrar la trobada a Barcelona. I al celebrar-se a la ciutat de Barcelona s'estava buscant una mica incrementar la participació d'instituts catalans. Aleshores, aquesta professora que tenia l'amiga de l'amiga de l'amiga va dir: ostres, Cristina, hi ha això de Com sona l'ESO. Jo no l'havia sentit parlar mai i vam decidir participar-hi una miqueta sense saber ben bé on ens ficàvem. Aleshores, va ser tota una descoberta perquè, bueno, ens va agradar molt com a projecte, està molt ben organitzat, la trobada dura 4 dies... Aleshores, clar, els alumnes conviuen entre ells, la convivència pròpia del professorat també canvia, s'estan en unes tendes de campanya, aleshores s'organitzen moltíssimes activitats, hi ha assajos, dinem plegats i, bueno, finalment hi ha un concert de cloenda que també ha anat modificant-se amb tots aquests anys que fa que hi participem. L'Isaac comentava que l'any passat va ser diferent que aquest any el repertori que cantem, i bueno, ha anat com creixent també aquest projecte mica en mica.
I de cara als pròxims anys teniu pensat seguir participant o no?
En principi sí, el que passa que el futur mai se sap, no? Però la idea és que sí, perquè és un projecte que engresca moltíssim els alumnes, el propi professorat que hi anem, i és molt complet. Aleshores, clar, és el que et comentava, a part de la vessant musical, pròpiament professionalment per mi, doncs, que ja és important, però és que hi ha una vessant personal, perquè estableixes una relació amb els alumnes i bueno, és que són unes convivències, és que és una cosa molt maca, és tot molt complet.
Així doncs, hi ha alguns requisits previs per poder participar o és totalment obert per tothom?
A veure, en principi és obert a tothom. El Pla Ferreres jo et puc explicar com funciona, perquè cada centre, cada institut, cada professor s'ho gestiona una miqueta a la seva manera. Nosaltres a l'institut tenim una coral, que és una activitat extraescolar, la fem fora d'horari lectiu. És una activitat que és gratuïta, que és voluntària, i poden vindre tots els alumnes, des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat. Aleshores, aquests alumnes que fan aquesta activitat són en principi els candidats a poder anar al Com Sona l'ESO.
I en quin grau de coneixement musical més o menys s'ha de tenir per poder participar-hi amb garanties de, bueno, d'uns mínims?
Cap ni un. No cal saber res de música. No cal saber res. Tenir moltes, moltes ganes, tenir ganes de treballar, perquè s'ha de treballar molt, això ja us ho diran ells, eh? S'ha de treballar molt, que ara us expliquin en què consisteix, perquè no és només el dia de la trobada, sinó és la prèvia durant tot el curs que anem treballant. Ganes de passar-s'ho bé, evidentment, i ganes de treballar i bueno, d'implicar-se en aquest projecte.
Doncs en aquest projecte, Cristina, quin paper té el professorat?
A veure, el professorat tenim un paper important durant tot el curs, que anem treballant aquí, perquè nosaltres tenim un repertori comú que treballem tots els professors de tots els diferents instituts que després el cantem conjuntament a la trobada. Aleshores, clar, la nostra tasca quina és? Doncs aquest repertori, treballar-lo prèviament i que els alumnes se sàpiguen les cançons, les coreografies, perquè normalment hi ha coreos també, si hi ha algun tipus de moviment. Clar, penseu que allà no és només cantar, que estem parlant de cantant aquí, sinó que també és tocar. Hi ha una banda que també acompanya els cantants. Aleshores, els músics s'han d'estudiar la seva part, els cantants s'han d'estudiar la seva part i cada professor tenim la responsabilitat de que ells arribin allà ja sabent-se el repertori.
I per vosaltres, nois, quin ambient es respira en l'espectacle Com Sona l'ESO? Ja potser, com que som alumnes de diferents nivells, edats, etc., i tenim els professors.
Bueno, és un ambient pues, molt obert, tothom es porta bé amb tothom, no hi ha mal rotllos, és... vas allà per disfrutar d'aquests 4 dies, t'acabes, coneixes a moltíssima gent nova que van allà pel mateix motiu que tu, per aprendre més sobre la música. Al final, és aquella Cristina, no fa falta saber res, però un cop finalitzes el Com Sona l'ESO, has après molts valors que van ajuntats amb el que és la música i tot, i és molt guai tot.
I quines activitats es van realitzar en l'edició d'enguany al TEA, més enllà del concert final?
Bueno, la primera nit vam anar a una platja a fer unes quantes danses típiques tradicionals, balls folks i això, catalans. La segona nit, pues, van haver-hi concerts...
Com Canta l'ESO.
Ah, sí, el Com Canta l'ESO, que són alumnes del mateix cor o els de la banda, pugen a l'escenari i canten cançons, i després hi ha un premi, i bueno, hi ha moltes coses, si t'animes, si puges, pots cantar, també hi ha grups, o sigui, es formen petits grups entre la coral i la banda, també pugen i poden tocar. El segon dia vam tenir un concert d'Auxili, que és un grup de música bastant famós, i la tercera nit pues, ja teníem el nostre propi concert, i a la nit també ens vam muntar una petita festa.
Clar, Com Sona l'ESO s'intenta compaginar la part més de treball, la responsabilitat individual de cada un dels membres del cor o de la banda, juntament amb els seus moments d'oci. Aleshores, aquests moments d'oci s'intenten complimentar doncs, amb coses que a ells també els hi agradi. Aleshores, se'ls hi prepara concerts, se'ls hi porten normalment sempre algun grup una miqueta d'actualitat, bueno, hi ha com una miqueta de festa nocturna, val? Fins a la... bueno, es pacta una miqueta a l'hora, sempre s'allarga una mica més, però intentem que també hi hagi la vessant lúdica, evidentment.
I per què el projecte remarca el fet de ser escoles públiques? Què aporta aquest factor?
A veure, no diré cap secret, si tothom, bueno, l'assignatura de la música ja se sap que no és una assignatura que estigui ben considerada, és una assignatura que no se li dona importància, sempre... una Maria, podríem dir-ne, no? Bueno, de fet, se'n diu una Maria en alguns centres. Aleshores, una mica és aquesta assignatura que no se li dona massa importància ni massa valor, ni es valora, és demostrar que amb la música es poden aconseguir moltes coses. Aleshores, amb tota aquesta feina que fan aquests alumnes durant tot l'any, perquè estan treballant durant tot el curs, aconseguim fer un concert... que és, bueno, de fet, tothom diu sempre una paraula, que és espectacular. la gent fins que no el veu no se'n fa la idea, perquè clar, tu imagina't un cor de 1.500 persones, una coral, podríem dir-ne, de 1.500 persones, una banda d'uns 100 músics, i a més tenim una sèrie de solistes, que aquests solistes han estat prèviament seleccionats, que són alumnes dels diferents instituts, s'ha fet un càsting previ, etc etc. Nosaltres vam tindre una solista enguany també, i bueno, doncs aquests nanos s'han de trobar 3 o 4 vegades abans del concert, han de baixar al País Valencià, fer una sèrie d'assajos, aleshores tot és molt professional. Clar, una mica es pretén la idea aquesta que us dic, no? L'escola pública, que potser també té aquesta imatge de dir, bueno, l'escola pública sempre és pitjor que la privada i tal. No, no és una batalla, eh? No és una batalla, però una mica dignificar la feina dels professorat de secundària, aquests alumnes que, escolta'm, com podeu amb adolescents i com ho podeu fer això? Bueno, doncs es pot treballar molt bé, es pot aconseguir un gran objectiu i, a més, amb uns resultats espectaculars. I una mica la idea és aquesta, la música ensenya molt més que no pas notes musicals i sons.
Uh-huh. I com és possible coordinar tants centres educatius diferents? Heu tingut algun problema a l'hora de coordinar-vos o és una relació fluida?
És una bona pregunta. Com és possible? Jo a vegades m'ho pregunto. Bueno, és que no tinc resposta. Jo m'imagino que són les ganes que hi posem tots, perquè pensa que, clar, a mi això no m'ho paga ningú. O sigui, econòmicament no és una cosa que... Vull dir, és un altre tipus d'enriquiment el que a mi em dona. I aleshores, aquest altre enriquiment, que no és pas l'econòmic, fa que si jo haig de fer 25.000 hores, les faré, perquè això funcioni. I aleshores això ho transmetem al propi alumnat. Ells mateixos us explicaran els assajos. Vull dir, teòricament, la coral, ens trobem un dia a la setmana, una hora, però cada hora de pati, alguna tarda extra... Vull dir que sempre... hores de més, però perquè, bueno, és l'entrega, no? I la responsabilitat i bueno, la implicació del professorat. Penseu que som uns 150 professors i fem reunions de coordinació i, bueno, és molt fàcil posar-se d'acord, perquè tothom té moltes ganes de que això funcioni.
I per vosaltres, nois, quin moment de la trobada com sona l'ESO d'aquest any, o potser d'anys passats, és el que més us ha marcat?
El concert.
Sí.
Sí, sempre és el concert, 1.500 alumnes, més el cos de ball, més la banda, més els solistes tots junts funcionant. Jo crec que no hi ha cap any que no hagi acabat plorant, bé que hagi sortit. O sigui, al final són 4 dies, però són 4 dies que t'omplen tant que t'emocionen fins a un cert punt que tu dius, no pot ser això possible.
I una pregunta, teniu idea de si algun altre centre a Sant Cugat es vol sumar o s'ha interessat pel projecte?
Que jo sàpiga, no. No, jo vaig parlar amb una professora d'un centre de Sant Cugat, públic, eh? El que passa que, clar, saps què passa? Que per un professor de música, de secundària estic parlant, eh? Quan tu et presentes en aquest projecte, quan tu veus el concert, dius, oh, que xulo, t'animes i ho faries i tal. Però quan comences a veure la feina que implica a nivell organitzatiu, clar, a nivell personal, te n'has d'anar 4 dies fora i deixar la família... Vull dir que és tot és un gran esforç. Aleshores, no tothom està disposat a fer-ho, això jo ho entenc, eh? Passa que és una cosa que quan la proves un cop no pots deixar-hi d'anar.
I ja per acabar, vau fer alguna amistat a com sona l'ESO, tant professors com estudiants?
Sí, jo, bueno, fa 4 anys que vaig i tinc amistats que he anat arrossegant des del meu primer any fins ara, que ha sigut el meu últim, i em segueixo portant amb ells, ens comuniquem durant tot l'any, i al moment de dir queda una setmana per com sona l'ESO, ens s'anima tant, que és en plan, si sí, sisplau, haig d'anar, haig de retrobar-me amb ell, tornar a estar amb tots ells, sí, sí.
Vull dir, jo també vam fer l'any passat un intercanvi amb un poble al costat de València, Silla, i era com, va, anem, ens veiem, i era molt divertit, tenies unes ganes, i des d'allà també... quan vam anar els 4 dies, ja va, anem a veure, vull dir, feies amics, era impossible no fer alguna amistat perquè estàs dormint, vam dormir un camp de futbol, tots els alumnes, vull dir que sí o sí que vas veient algú, que vas parant amb algú, i també vam fer amics, vull dir, valencians, sobretot, perquè clar, hi havia molta gent de València, i gent que coneixies.
Vull dir, doncs, clar, evidentment no poden conèixer els 1.500 alumnes, no? Però sempre... vulguis que no, doncs sempre es fan colletes, i el que comentava l'Isaac, clar, jo fa molts anys que hi vaig, aleshores els professors són com una petita família, ja ens coneixem tots, estem en contacte, vull dir que hi ha molt bon ambient i és molt agradable. Aleshores, amb un dels professors que ens trobem allà cada any, vam dir, ostres, és que els alumnes tenen moltes ganes de tornar-se a veure i tal, i l'any passat vam organitzar un intercanvi. Aleshores, alumnes de Silla, que és aquesta petita població que està a prop de València, van vindre a passar uns dies a Sant Cugat, vam fer un concert aquí a l'Auditori, bueno, a l'Aula Magna de l'Auditori, I després nosaltres vam anar a Silla i ens vam estar a casa de les famílies d'allà de Silla i vam fer també un petit concert en allà a la ciutat de Silla i va ser molt bonic, la veritat.
Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut i per haver presentat aquest projecte i a veure si continua i potser altres centres s'hi sumen.
Esperem.
Doncs agraïm moltíssim la visita tant de la Cristina Puig, que és la professora de música de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, i els dos alumnes, dos dels que han participat en aquesta iniciativa, la Maide Ruiz i l'Isaac Ballester. Els tres, moltíssimes gràcies i gràcies sobretot per haver compartit la vostra experiència amb els Núvols i amb el Sant Cugat a Fons. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Hola, què tal? Som els Amics de les Arts i enviem una gran salutació als amics del núvol de Cugat.cat. Sempre hi ha un núvol a Sant Cugat, sempre.
Que això no ens passa, ningú no ens va avisar. Que tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida era el que
Hola, som els Xaranga i volem enviar una salutació molt forta a tots els amics del Núvol.
Caravana que no para!
M'he enrolat al CIC i ara vaig en caravana i ara cada poble en clau li fa parada.
Caravana que no para!
Doncs comencem la secció de les xarxes, però primer de tot ens agradaria dir que aquí al Núvol hem obert també un perfil d'Instagram i una compte de Facebook on compartim fotografies del que fem fora de l'estudi, com preparem el programa, i també del que fem dins l'estudi, dels convidats, les fotografies dels convidats, les sèries que us recomanem també ho compartim. Així que abans de començar la secció us anunciem que ja ens podeu seguir a les xarxes socials. Comencem les xarxes comentant-vos un spot que ha estat molt, molt, molt comentat a les xarxes socials, que és un spot sobre el Ramadà que ha fet una multinacional kuwaití que es diu Zain Telecom. En ell, en l'spot, es veu com un home prepara un explosiu per realitzar un atemptat terrorista, però l'obscuritat del seu entorn a l'anunci es contraposa amb escenes de felicitat com un casament o la infància d'un nen. De fons, una veu d'un nen que promulga missatges d'amor a Déu i de rebuig a la mort. I en un moment, l'home amb els explosius puja a un autobús on es troben víctimes reals que han seleccionat per fer l'anunci, víctimes reals d'un atemptat terrorista, i aquestes persones li planten cara.
En el vídeo, on apareixen imatges d'atemptats verídics, es veu com un grup de ciutadans musulmans fan pinya en contra del terrorisme. A més, en el vídeo també participa un cantant àrab molt famós que promulga missatges d'amor i d'intolerància al terrorisme. El curt, de només 3 minuts, s'ha publicat per l'època del Ramadà i ja sobrepassa els 2 milions de visites. És el fenomen viral musulmà que ha arribat més lluny i usuaris de tot el món han donat suport a la causa.
I continuem amb una altra moda de les xarxes, que aquest cop està a Instagram, i ha arribat la moda dels divorce selfies, que com el seu nom indica, es tracta d'una moda dels països anglosaxons on, després de divorciar-se, les parelles o exparelles pengen una selfie a Instagram.
Aquest hashtag s'ha tornat viral i, de fet, moltes exparelles expliquen en les fotos el bon rotllo que hi ha entre els recent divorciats. Les exparelles surten felices a les selfies, mostrant els papers del divorci, i fins i tot algunes detallen els motius de la seva ruptura. Tot i així, les selfies mostren felicitat entre els divorciats, perquè, com ells diuen, estan a punt de començar una nova etapa. Continuem amb una moguda que hi ha hagut a la plataforma Twitter, per un dels seus creadors de polèmica habituals, Risto Mejide. Aquest cop el publicista ha ficat cullerada sobre la vaga de taxistes viscuda recentment aquesta setmana passada. Us posem en context per si no n'esteu al cas. El dimarts passat, els taxistes de tota Espanya es van unir per fer una vaga protestant contra la competència deslleial que suposen plataformes digitals com Uber o Cabify.
Així doncs, Risto Mejide va escriure un tuit en el qual discrepava de la solució dels taxistes que fos una vaga. Textualment, en el seu tuit traduït al català, diu així: mesures del segle XIX per protestar contra negocis del segle XXI. Resultat, avui els taxistes regalen tots els seus clients a Uber i Cabify.
Com no podia ser d'una altra manera, els usuaris de Twitter no es van fer esperar, i als pocs instants la piulada ja comptava amb més de 500 respostes. Davant de la revolada generada i de la polèmica, Risto Mejide va publicar un nou tuit on aclarava que no està en contra de la protesta legítima dels taxistes, però que quelcom falla si el resultat és el contrari del que es proposa.
Després d'aquesta aclaració, també es va dedicar a contestar individualment aquells que l'havien criticat. Finalment, després de la pluja de crítiques que li van caure, el publicista va demanar disculpes amb el seu to irònic habitual: perdoneu-me si opino quan i com em dóna la gana. I continuem amb la secció on us donem a conèixer les nostres recomanacions culturals per gaudir en el vostre temps d'oci. Comencem amb el llibre. Comencem amb el llibre de la setmana. Com hem dit, aquest cop us portem un llibre publicat recentment que es diu En un bosque muy oscuro, de Ruth Ward. És una novel·la de misteri que narra la història de dues noies, la Noa i la Claire. A l'institut les dues eren íntimes amigues, però amb el temps s'han distanciat i ja fa anys que no es parlen.
La història comença quan una d'elles, la Noa, rep una invitació per assistir a un comiat de la Claire, un cap de setmana en una cabanya al bosc. Aquesta és possiblement l'oportunitat de refer l'amistat, però una cosa horrible succeirà. Una es casarà i l'altra morirà.
Podeu trobar la novel·la escrita en castellà o en anglès i té prop de 400 pàgines, però és molt fàcil de llegir i la intriga et fa avançar ràpidament, com sempre. El llibre val entre 18 i 19 euros, si és una miqueta caret, tot i que en format digital no arriba a 8 euros, per tant, hi ha una gran diferència. I és un llibre que us enganxarà. Ara anem amb la sèrie que us recomanem aquesta setmana, que és Girls. Aquesta comèdia narra la vida de la Hannah, una noia recent graduada que creu, bueno, ella es pensa, que té potencial per ser escriptora i decideix escriure les seves pròpies memòries, tot i que primer, òbviament, les haurà de viure. La història se centra en la Hannah i el seu entorn, un grup de noies que conviuen juntes i s'enfronten al dia a dia de la majoria de joves, que és buscar una feina i intentar tenir una vida personal plena d'emocions.
La sèrie ja compta amb 6 temporades disponibles a HBO, amb 10 capítols cadascuna. Els capítols duren uns 30 minuts i estan plens d'escenes còmiques que us faran riure. L'actriu principal, Lena Dunham, és la mateixa creadora de la sèrie i aporta realisme i humor a la sèrie, ja que intenta reflectir un grup d'amigues de Nova York, però de la vida real. Ja sabeu, disponible a HBO les 6 temporades. Continuem amb la proposta cinematogràfica. Avui us recomanem, per canviar amb la nostra dinàmica habitual, un film que encara està actualment a moltes de les nostres sales de cinema. Estem parlant del Caso Sloan, de 132 minuts, dirigida per John Madden i per la popular actriu pèl-roja Jessica Chastain. Us en farem, com sempre, una breu sinopsis.
Elizabeth Sloan, interpretada per Chastain, és una implacable i ambiciosa executiva que lluita per intentar que fructifiqui una legislació a favor del control d'armes a Washington DC. Per aconseguir-ho, tractarà d'utilitzar tots els recursos que té a l'abast.
L'Elizabeth té una reputació formidable a les altes esferes del món polític i empresarial. Coneguda per la seva astúcia i els seus èxits, sempre ha fet tot el que fos necessari per tal de guanyar a tota costa. Però quan s'enfronta a l'oponent més poderós de la seva brillant carrera, el lobby de les armes, se n'adona que la victòria pot tenir un preu massa alt.
Per acabar, com sempre, una cançó. El que esteu escoltant en de fons és The Good Riddance, The Life of Your Life, del grup punk rock americà que tot coneixeu, que és Green Day, però que a vegades també fa cançons així una mica més tranquil·letes. Disfruteu-la al màxim i us esperem al pròxim programa.
Molt bé, nois, doncs ens quedarà només un programa aquest mes de juny. Ja haurem acabat la temporada, eh?
Es diu, diria?
Es diu molt ràpidament.
Molt ràpid.
Però vaja, hem fet molta feina, o no?
Sí, molta.
I tant.
Ha sigut un curs intens, eh?
I tant. I compartit a quatre mans, les de la Irene i les del Guillem, les del Guillem i la Irene. Nois, apreteu que ja queda poquíssim. Això és l'esprint final, s'acaba el curs també per vosaltres, el curs acadèmic, no només el radiofònic, però encara ens trobarem una sessió més. Que vagi molt bé la setmana. Bon dia.
Bon dia, igualment. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.